Són les 8. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Doncs em permetreu que us seguim donant la tabarra, però és que avui ja és el dia.
Hi ha algú que no porta el cinturó, alcalde? Ah, no, en Pau. El càmera. I no sé com us ha canviat la vida, per entendre'ns. Des del punt de vista d'organització, també és salarial, perquè no? Perquè tu ara crec que el sou de l'alcalde és un 2.400 euros i el del regidor 400 i pico, no?
Sí, sí, que
això és un canvi molt traumàtic, això, per una o per l'altra, o què?
En el cas meu, jo crec que no el cas de Pitu tampoc, perquè jo crec que jo personalment, doncs, jo estic a la política no pas per un tema de dependència econòmica, gràcies a Déu tinc el meu despatx professional, que l'any que ve farà 30 anys que el tinc.
Jo tinc el mateix sou que tenia en Juli, i vaig estar mirant l'estiu, vaig estar mirant a veure si com ho podia combinar i continuo fent una reducció horària a l'escola.
Ara intentarem aparcar, perquè aquí al voltant, per exemple, al carrer Torre Junama han desaparegut places d'aparcament, sí. A més, que hi heu posat aquests parterres. Com creieu que ho rep la gent? Jo, de moment, he preguntat a 5 persones i totes 5 n'han renegat d'aquesta mesura.
Doncs així és com sona els primers minuts, així és com sonen els primers segons, el primer minut del programa Govern i Oposició que estrenem avui al vespre a Ràdio Capital, us n'hem parlat durant tota la setmana, ho anem explicant als nostres butlletins electrònics i avui us desvetllem una mica més de què és aquest cara a cara que farem en aquesta primera entrega amb l'alcalde, entre l'alcalde de Palafrugell, en Josep Pi Ferrer, i el cap de l'oposició, en Juli Fernández, programa que vam enregistrar el passat dissabte a la plaça Nova i que avui a partir de les 8 del vespre podreu sentir-lo a través de Ràdio Capital i el podreu veure en imatges a través de Facebook Live, de YouTube i de Periscope i evidentment sempre que vulgueu el podreu recuperar a través de radiocapital.cat. És el nostre primer programa d'allò que en diuen de format transmèdia. Transmèdia, doncs, simplement vol dir això, que s'emet o que es retransmet per diversos mitjans. Govern i Oposició és una producció de Ràdio Capital i apunteu-vos aquest nom, que ben aviat se'n parlarà. Són les 8 del matí i 2 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí. Amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer. Martí, hola, bon dia.
Hola, bon dia, Miquel. Doncs avui ens aixequem amb algun núvol de bon matí, però de poca importància. En general tindrem un dia amb cel serè i assolellat. Temperatures entre els 3 graus de mínima i els 19 de màxima. I el divendres sí que tindrem més nuvolositat i això és una primera senyal del canvi de temps que ens espera a partir de dissabte, on baixaran les temperatures i esperem algun ruixat.
De fet, ja diuen que aquest cap de setmana ja tornaran les temperatures de rigorós hivern. Doncs com és preceptiu, al Supermatí comencem explicant-vos què us farem, què ampliarem al llarg d'aquesta hora de ràdio amb en Toni Sellas i amb la Sílvia Pedret, començant per explicar-vos de què anirà una mica aquest programa que estrenem avui.
Govern i Oposició és un programa multiplataforma. Més enllà de la ràdio es podrà seguir en format vídeo per Facebook Live, YouTube, Periscope, a Twitter i sempre que es vulgui a través de radiocapital.cat. El primer episodi s'ha enregistrat a Plaça Nova de Palafrugell i és un cara a cara entre l'alcalde del municipi, Josep Pi Ferrer, i el cap de l'oposició, Juli Fernández. Entre altres coses, debaten sobre les circumstàncies que van envoltar la moció de censura amb què Pi Ferrer va aconseguir l'alcaldia i fer fora el govern socialista de Juli Fernández. També tracten d'urbanisme i de què cal fer amb construccions polèmiques com la del xalet del Golfet o les que s'han denunciat recentment a la muntanya del Far de Sant Sebastià. A més, tots dos exploren la possibilitat de fer pacte entre els seus partits, Esquerra i el PSC, després de les eleccions municipals de 2019. Després d'aquesta primera entrega, el programa tindrà continuïtat a través dels diferents pobles del Baix Empordà.
Gràcies, Toni, però tenim més notícies que us anirem explicant al llarg del matí.
El Casamar de Llafranc i el Botic de Corçà mantenen l'estrella Michelin. Les comarques de Girona sumen 19 estrelles. La novetat és l'estrella que rep el restaurant del Castell de Peralada, que porten Xavier Sagristà i Toni Jerez.
Els comitès de defensa de la República, el CDR, contraprogramen les jornades econòmiques de S'Agaró. Aquest cap de setmana hi serà la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría. El CDR s'organitzen per fer-hi mobilitzacions i una jornada alternativa.
Una sentència del jutjat contenciós administratiu de Girona obliga a penjar la bandera espanyola al balcó de l'Ajuntament de Palamós. La delegació del govern espanyol a Catalunya havia portat el cas al contenciós administratiu. L'alcalde, Lluís Puig, anuncia que recorreran la decisió judicial.
L'Estartit disposarà la primavera que ve d'una central de biomassa que donarà servei d'aigua calenta i calefacció a l'escola Portitxol, a l'edifici polivalent i a la llar d'infants. Les obres començaran en un màxim de 15 dies. Costarà uns 217.000 euros.
L'Hospital de Palamós remodelarà la planta baixa i l'àrea quirúrgica. El projecte afecta més de 3.000 metres quadrats, però l'hospital garanteix que no s'interromprà cap dels serveis. Les obres es faran per fases i s'allargaran uns 2 anys.
El Josep Pla més directe i crític, així el descriu a Ràdio Capital Francesc Montero, investigador de l'Institut de Llengua i Cultura Catalana de la Universitat de Girona, que ha editat els textos inèdits del volum Fer-se totes les il·lusions possibles i altres notes disperses.
I avui entrevistarem també en Salvador Giraut, que és president de l'Associació d'Empresaris de Platja d'Aro, on estan consensuant reformes per les galeries comercials del municipi. A més, anirem fins a La Molina, a l'estació d'esquí, per parlar en directe amb el seu director i conèixer com va aquesta temporada de neu que sembla que ja ha començat. Comença a les 8 i 6. I obrim el supermatí amb la plana política. Els comitès en defensa de la República, coneguts com a CDRs, s'han tornat a activar. Aquesta vegada volen protestar contra les jornades econòmiques de S'Agaró d'aquest cap de setmana, que compten amb l'assistència destacada de la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, que és també la màxima responsable de governar el país després de l'aplicació de l'article 155, David Parreño.
Els CDRs de les comarques gironines pretenen contraprogramar les jornades amb una acció que han titulat irònicament 155a trobada d'economia republicana. Tindrà lloc aquest dissabte al matí al Parc de les Dunes de S'Agaró i anuncien que hi haurà xerrades i actuacions musicals. La CUP també ha convocat una concentració en el mateix espai, però el divendres a la tarda. Amb el govern de la Generalitat a l'exili o a la presó, la vicepresidenta intervindrà durant la sessió inaugural de la 12a trobada d'economia, aquest divendres al vespre. També parlarà el ministre d'Economia, Luis de Guindos, que clausurarà les jornades el dissabte a la tarda. L'any passat, la trobada va comptar amb la presència del president Carles Puigdemont i el vicepresident Oriol Junqueras. Ara, tots dos es troben destituïts pel 155 i són a Brussel·les i al centre penitenciari d'Estremera, respectivament. Entre els ponents d'enguany hi ha el líder del PSC, Miquel Iceta, el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, i el president de la Cambra de Comerç d'Espanya i també de Freixenet, Josep Lluís Bonet.
I encara en clau política, una sentència del jutjat contenciós administratiu de Girona obliga a penjar la bandera espanyola al balcó de l'Ajuntament de Palamós. L'alcalde, Lluís Puig, anuncia que recorreran aquesta decisió judicial, Pedro Ruiz.
El jutjat contenciós administratiu de Girona ha fallat a favor d'un recurs presentat per la delegació del govern espanyol a Catalunya, on s'insta el poble de Palamós a penjar la bandera espanyola en un lloc preeminent de la Casa de la Vila, concretament al balcó d'aquest edifici. La sentència, que és favorable a la delegació de l'executiu central, esgrimeix que els ajuntaments s'han d'emparar en la llei 39/1981 del 28 d'octubre. La citada resolució també apunta que la bandera d'Espanya s'ha de situar a l'exterior del consistori. Lluís Puig, batlle de Palamós, ha revelat a Ràdio Palamós que recorreran la sentència perquè quan es van denunciar els fets, la bandera espanyola estava penjada, conjuntament amb la del municipi, la Senyera i la d'Europa, malgrat que estaven relegades a la part més alta de la façana de la Casa de la Vila. Actualment no hi ha cap bandera penjada a la part més alta de la façana. Per contra, des del passat 27 d'octubre, dient que el Parlament de Catalunya va fer efectiva la declaració d'independència, hi ha una senyera al balcó de l'Ajuntament. Aquesta va ser hissada per Puig, l'alcalde palamosí.
I encara en plau política, Esquerra Republicana ha presentat a Torroella de Montgrí la seva llista per Girona. Ho ha fet en aquest municipi en homenatge a la consellera empresonada Dolors Bassa, que presenta la seva llista per les eleccions del 21 de desembre a Girona, Dani Cortés.
La candidatura la lidera la mateixa Dolors Bassa, però la cara visible haurà de ser per força el número 2 de la llista, Roger Torrent. Fins ara era portaveu de Junts pel Sí. La número 2 serà la diputada del Parlament, Anna Caula, i de 4 hi haurà el diputat del Parlament, exalcalde de Palafrugell, Sergi Sàbria.
I a Figueres, la CUP Crida Constituent ha presentat les 3 persones que encapçalaran la candidatura a la circumscripció de Girona de cara a les eleccions del 21 de desembre.
La cap de llista és Natàlia Sánchez, que és actual regidora de Figueres. El partit ha reiterat que el 21D és una convocatòria electoral imposada i il·legítima. Es presenten, però, per plantar cara a l'embat antidemocràtic de l'Estat, segons diuen. Demanen materialitzar la república al carrer i a les institucions. La consigna dels anticapitalistes és que la via unilateral és l'única forma per fer efectiva la república.
Gràcies, Dani. Són les 8 i 10.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Parlem de biomassa. Perquè l'Estartit disposarà la primavera que ve d'una central de biomassa que donarà servei d'aigua calenta i calefacció a l'escola Portitxol, a l'edifici Polivalent i a la llar d'infants. Segons ha confirmat Ràdio Capital, una vegada han acabat els tràmits administratius, les obres començaran la setmana que ve o en un màxim de 15 dies. L'hivern del 2018, aquest sistema d'energia renovable ja estarà funcionant a ple rendiment, Toni Selles.
El darrer pas ha estat la publicació al Diari Oficial de la província de Girona de la contractació del servei i subministrament. L'Ajuntament el va adjudicar per poc més de 217.000 euros. D'aquests, uns 100.000 els aporta la Diputació de Girona i la resta van a càrrec del consistori. La central de biomassa s'instal·larà en un espai de la sala polivalent de l'Estartit i donarà servei a aquest edifici, a l'escola Portitxol, a la llar d'infants Maricel i a la futura biblioteca, que està projectada a la primera planta de l'edifici on fa pocs mesos es va inaugurar l'escola Bressol. Les obres començaran en un màxim de 2 setmanes i s'allargaran uns 4 mesos fins a finals d'abril o principis de maig del 2018. Això, però, no afectarà l'activitat escolar. Així ho ha assegurat a Ràdio Capital la regidora de Medi Ambient de Torroella de Montgrí, Sandra Bartomeus.
El que passa és que les actuacions és fer ben bé el que seria la sala i instal·lar la pròpia caldera de biomassa que es fa a la sala polivalent. O sigui, l'actuació que es fa és ben bé fins a arribar a l'entrada de la calefacció de l'escola. No se fa actuacions entre les aules.
El nou sistema de subministrament d'energia renovable es basa en unes calderes de biomassa que aprofiten la fusta del massís del Montgrí, amb la particularitat que s'aprofita no només el pèl·let, sinó també l'estella. Bartomeus destaca aquesta aposta per al reaprofitament dels recursos naturals del municipi.
Tenim una concessió amb una empresa que el que fa és que gestiona la fusta del Montgrí. Val? Fa una sèrie d'actuacions a nivell d'incendis forestals i de la fusta que n'obté d'aquesta explotació forestal, una part és la que fem servir per la caldera de biomassa que actualment ja té subministrament al Guillem, a Torroella, i aquí a l'Estartit posarem amb el mateix.
El projecte de l'Estartit segueix la política iniciada a finals de 2013 quan va entrar en servei la central de biomassa que subministra a l'escola Guillem de Montgrí i al pavelló de Torroella. La biomassa suposa un estalvi energètic i econòmic perquè és més barat que la resta de combustibles fòssils. En el cas de Torroella, comporta una reducció d'un 75% en la factura anual.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6
delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
És gairebé un quart de nou del matí. Ahir es va celebrar l'acte de presentació de la guia Michelin 2018 a Tenerife i també es van atorgar les noves estrelles. A nivell del Baix Empordà, el Casamar de Llafranc i el Bòtic de Corçà mantenen l'estrella Michelin. La novetat que s'introdueix pel proper any és que és l'estrella que rep el restaurant del castell de Peralada, Pedro Ruiz.
En una edició que sorprenia pel fet de ser la segona vegada que es reparteix la màxima puntuació de 3 estrelles a 2 restaurants, l'Àbac de Jordi Cruz i a la Poniente d'Àngel León, cal ressaltar que les comarques de Girona acumulen ja 19 estrelles. Pel que fa als interessos baix empordanesos, el Casamar de Llafranc i el Bòtic de Corçà mantenen una estrella i s'hi suma també amb una el restaurant del Castell de Peralada, que dirigeixen Xavier Sagristà i Toni Jerez.
I més històries al Supermatí d'avui. L'Hospital de Palamós començarà aquest desembre la remodelació de tota la planta baixa i part de l'àrea quirúrgica per solucionar les mancances en alguns espais, David Parreño.
Les obres renovaran la cuina, ampliaran els vestidors i la cafeteria, crearan una nova zona per la morgue, dues noves sales blanques per a la farmàcia i una sala d'endoscòpies nova, a més de permetre renovar la sala de procediments. En total afectarà més de 3.000 metres quadrats, encara que l'hospital garanteix que no s'interrompran cap dels serveis de l'hospital. Les obres es realitzaran en 3 fases i preveuen que duri aproximadament 2 anys, fins al novembre de 2019. En un primer moment s'adequaran els vestidors i la cuina. A partir de l'estiu vinent, les obres se centraran en la cafeteria, l'accés i el dipòsit de cadàvers. Finalment, a finals del 2019, afectarà el quiròfan, l'esterilització, la farmàcia i el manteniment.
Ja em perdonareu, però a mi se'm fa estrany parlar de dipòsits de cadàvers a 8:45 del matí, eh? Més notícies. Francesc Montero, secretari tècnic de l'Institut de Llengua i Cultura Catalana de la Universitat de Girona, va presentar al Supermatí d'ahir el volum inèdit de Josep Pla descobert fa pocs dies i que ell mateix ha recopilat, Júlia Álvarez.
Montero ha titulat aquesta obra Fer-se totes les il·lusions, ja que el tarannà que recorren els textos és precisament fer-se moltes il·lusions sense creure en cap. Aquest volum, que Pla hauria anomenat Vagues notes disperses, era previst que es publiqués després del llibre Notes disperses de 1969. L'autor, però, va decidir autocensurar-se i no presentar-se. El motiu de l'autocensura va ser el contingut polític d'aquestes notes, que eren molt crítiques amb el règim franquista, definint aquest amb paraules com embassament de merda en proporcions fantàstiques. Francesc Montero va dir que en aquest nou volum trobem un Josep Pla molt més directe. També Josep Pla es mostra autocrític amb la societat catalana. Ell considerava que els catalans estaven sotmesos a dues cultures d'irradiació europea, la castellana i la francesa. Deia que, malgrat els intents de la cultura catalana d'assimilar-se a l'espanyola, no ho va aconseguir i defensava que s'havia de preservar la identitat catalana, mantenir les essències i l'ànima pròpies. Això pot semblar contradictori amb l'alineació que tenia l'autor amb el règim franquista. Francesc Montero, però, va explicar que Pla reservava el seu catalanisme radical a l'àmbit privat. En aquestes notes, que data en el voltant de les dècades 50 i 60, mostra com al final de la guerra en principi és un vencedor, però com a escriptor català va resultar ser un vençut.
I a 8:45 de 9 del matí seguim en el nostre recorregut informatiu del dia. Platja d'Aro està consensuant reformes a les galeries comercials del municipi amb els propietaris dels establiments. És part del pacte pel comerç que es preveu que es pugui presentar a principis de l'any vinent. Es busca que el signi la majoria de partits del municipi i dels comerciants. I precisament amb els comerciants volem parlar avui. En veu de Salvador Giraut, que és el president de l'Associació d'Empresaris de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró. Senyor Giraut, bon dia.
Bon dia.
Bé, senyor Giraut, d'entrada tenim sobre la taula un model que s'està replantejant. Quins són els termes en els quals es mou aquesta negociació que tenen els comerciants amb l'Ajuntament?
Bueno, es tracta de consolidar el que és el centre comercial, que sigui, unir totes les galeries per ser el que som, el centre comercial més gran de la Costa Brava. I llavors aquí passa a ser tot des del pàrquing a totes les galeries peatonal, i aleshores això pues, es donarà una gran entrada. Al mateix temps, o sigui, tota la part de davant, o sigui, quan arriba del pàrquing a davant de la façana, serà com si fos l'entrada amb el centre comercial.
Quan hem parlat amb el mateix alcalde de Platja d'Aro o amb responsables polítics, diguem-ne, de la banda de la promoció econòmica i del comerç, hem tret també sovint aquests edificis, aquests espais, diguem-ne, que fa anys que estan com en desús, per no dir abandonats, perquè abandonats no estan, però espais construïts a les dècades dels 60 i que sembla que necessiten allò un impuls. No sé si en aquest pla vostès hi estan contemplant també des del punt de vista del comerç la reutilització d'aquests espais.
A veure, els espais aquests no estan desocupats. El que passa és que són espais que d'aixòs que han quedat aquí una mica el Sant ha de ser una mica més atractiu. El que és el carrer principal de Platja d'Aro, hi ha totes les marques, seria tota la gran avinguda del Pal de Paller d'aquest centre comercial. Però la part del tema de darrere és de buscar també per la supervivència d'aquí una mica que sigui especial, no? O sigui, hi hagi tota una unificació de color, que hi hagi una unificació o de fer tot el... O sigui, totes aquestes botigues que al mateix temps passen ser més el tema artesanals, més especialistes, i sap molt atractius tant per al turista com per l'usuari de normal del tema de Platja d'Aro que ve a comprar.
Sí, exacte. Just sobre això que deia vostè, li volia preguntar perquè d'uns anys cap aquí l'avinguda principal de Platja d'Aro ha anat quedant o va quedant ocupada per les grans marques. Com es fa compatible el comerç de, diguem-ne, de tota la vida, i de tota la vida no vull dir que sigui petit o menor, sinó comerç de petits empresaris de la zona, com es fa compatible amb la presència de botigues de Mango, de Zara o de grans cadenes?
Primera cosa, o sigui, el que si vols anar a competir amb coses així d'aquí, amb el tema de preu o d'aquesta... O sigui, anar a competir amb ells no és aquest el camí. Nosaltres som totalment el tema complementari. Tenim de ser molt més artesanals, tenim de tindre molt més la tema d'atenció, tenim de ser molt més especialistes, molt més en aquí. Bueno, o sigui, és una mica com si hi hagués un altre barri, o sigui, tinguéssim el carrer principal que fos el Passeig de Gràcia, per dir-te, i tota la part de darrere fos el part més del tema del Born, Gràcia, això és aquí que trobes totes les sèrie de botigues especialitzades, és més, que és molt més és divertit anar comprant en aquestes botigues perquè descobreixes sobretot la gran professionalitat de molts dels establiments que estan posats allà.
Senyor Giraut, quan parlen de centre comercial a l'aire lliure, entenent que com a centre comercial es tracta d'un conjunt de botigues o d'un conjunt de comerços que és de propietaris diferents i que més o menys funciona tothom segons el seu criteri, però m'agradaria preguntar-li sobre una opció que hem anat preguntant cada vegada que parlem amb regidors de promoció econòmica o amb responsables també comercials, que és igual que un centre comercial a l'ús, posem pel cas, jo que sé, l'Espai Gironès a Girona, igual que un d'aquests centres comercials amb determinades coses, com per exemple les compres o els proveïdors, funcionen de manera unificada, no sé si aquesta és una hipòtesi amb la qual es podria treballar a mig o llarg termini.
A veure, les pàgines no només funcionen amb compres unificades, el que sí que funciona és amb promocions,
quan parlo de compres unificades em refereixo a proveïdors, diguem-ne, estructurals, eh?
Sí, normalment això funciona, però normalment ja està funcionant amb altres amb botigues diferents que compren ells, van a comprar tots el tema igual aquí per aconseguir un producte determinat, per això ja són unes, diguem, una cooperativa de compra que ho fan aquí gent amb s'uneixen a una sèrie de gent i van a comprar, però no és el nostre cas. El nostre cas, nosaltres tenim un centre comercial al qual tenim més de 400 botigues, totes són diferents, cada una intenta ser especialitzada en una cosa diferent, i no es tracta de comprar el mateix producte, es tracta de tindre producte diferenciat, es tracta de ser diferent un dels altres i ser complementaris un dels altres. I aquest és el tema de la lluita per, o sigui, no ens podem comparar, o sigui, nosaltres som més que un centre comercial, o sigui, no podem comparar un centre comercial que té 100 botigues amb 400, més de 100 negocis, tens platja, tens això, tens el celular, o sigui, tens un atractiu que no té qualsevol altre centre comercial.
Entenc que la lluita és contra aquella idea, i deixem fer-ho d'una manera molt popular, però la lluita és contra aquella idea del dissabte a la tarda, dir anem a l'espai gironès a comprar. Aquesta és una de les grans lluites.
Bueno, la nostra lluita no és amb l'espai gironès, hi ha a Girona, a Barcelona, a la Roca, o d'això.
Sí, sí, està clar, li dic l'espai gironès per posar-ne.
No és el d'això, o sigui, nosaltres no, a part, o sigui, ja que t'ho dic, o sigui, no poden competir nosaltres amb una sèrie de coses, que, o sigui, hi ha productes que els trobaran els mateixos poden trobar a l'espai gironès que aquí, però hi ha altres productes que no els poden trobar de cap manera aquí, perquè nosaltres tenim moltes coses de més qualitat i altres coses de més d'això que ells no tenen.
Senyor Girau, una última qüestió. Quan a platja, bueno, a tot arreu en general, però a Platja d'Aro, en els últims anys hem vist desaparèixer espais, comerços o espais d'oci emblemàtics que portaven molts anys i que representen també allò una petita part de la història personal de cadascun de nosaltres que anem o anàvem a Platja d'Aro. Quan veu això, que tanca el Magic Park o que tancava el Magatzems Vall, què pensa vostè?
Amb això, que normalment que el món evoluciona, que tot té un principi i un final, que ens hem adaptat, si ens haguéssim quedat, o sigui, nosaltres en un moment en què aquests establiments, o sigui, van fer la seva labor per fer que Platja d'Aro fos el que és en aquests moments, però, o sigui, tot té una evolució, o sigui, en el final, o sigui, seria un problema que les coses s'anessin degradant i llavors no hi hagués un tema que hi estigués de substitut, no? Però estem entrant en una altra fase, o sigui, el món és canviant i el món no sigui passant aquí, això ha passat aquí històricament a Barcelona quan hi havia els magatzems Jorba i va aparèixer el Corte Inglés i eren els magatzems Jorba de tota la vida i ara no se'n recorda ningú del que eren el Magatzem Jorba, o el CEP, o sigui, vull dir-te que el món, o sigui, està sempre canviant, no? Automàticament no va canviar, però si estem mirant nosaltres el tema de Platja d'Aro, o sigui, aquí el que és en el tema de l'oferta que tenim nosaltres de l'equipament de la persona, actualment no la té ningú a la província de Girona.
Senyor Salvador Giraut, president de l'Associació d'Empresaris de Castell, Platja d'Aro i Sagró, gràcies per atendre la nostra trucada i vaja, seguirem de prop com va evolucionant aquest repensat del model comercial de Platja d'Aro.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, bon dia i sort. 3 minuts i 2 quarts de 9 del matí. Creu Roja de Joventut repartirà joguines a més de 3.600 infants de Girona durant aquestes festes. Ja fa anys que els voluntaris i voluntàries de la Creu Roja duen a terme aquesta campanya de les joguines, que s'allargarà fins al mes de desembre. La crònica és de l'Eugènia Güell.
La Creu Roja ha demanat la participació de la gent per poder recollir joguines noves, no bèl·liques, no sexistes i, a ser possible, que fomentin el joc cooperatiu. Una vegada recollides, les repartiran entre les famílies que tinguin problemes socials o econòmics. Aquells que vulguin participar a la campanya és molt fàcil, ens ho explica Aina Torres, directora local de la Creu Roja Joventut de Girona.
Les joguines es poden portar a qualsevol seu de Creu Roja de la província on es recolliran i a més de les diferents activitats de sensibilització que es faran. Dia 9-10 de desembre, aquí cada setmana es faran activitats per tota la província i allà també es podran portar joguines.
Des de Creu Roja també han demanat que la gent participi, ja sigui aportant les joguines o bé fent de voluntaris.
I a aquesta hora saltem cap a Sant Feliu de Guíxols. Perquè el Museu d'Història de Sant Feliu i l'Espai del Peix de Palamós acullen la jornada de nutrició gastronòmica i salut durant tot aquest cap de setmana, Gerard Escaig.
Aquesta jornada està organitzada per la Càtedra Martí Casals de Medicina i Salut en l'àmbit rural. Durant el cap de setmana es compartiran els resultats de les últimes investigacions sobre l'alimentació i la salut. També s'espera debatre sobre la situació de l'alimentació actual, les pràctiques en l'alimentació saludable i el potencial educatiu del turisme gastronòmic. La jornada començarà aquest divendres al Museu d'Història de Sant Feliu i el dissabte es traslladarà a l'Espai del Peix al Moll Pesquer de Palamós.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
I a aquesta hora del matí saludem en Toni Sanmartí, que és el director de l'estació d'esquí de la Molina. Senyor Sanmartí, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Parlem amb vostè perquè les condicions meteorològiques permetran que l'estació d'esquí de la Molina, a la Cerdanya, comenci la temporada el dissabte 25 de novembre. Per la seva banda, les estacions de Vallter 2000 i Vall de Núria ho faran el dissabte dia 2. Senyor Sanmartí, des de la Molina, quina és la previsió, quines són les expectatives que es generen amb aquesta temporada que comença una mica més aviat del compte?
Doncs bé, mira, molt bones. L'any passat, com bé recordeu, la Molina ja va fer el seu màxim històric, no vam tenir el rècord de visitants que havíem tingut mai, però de cara a aquest any, a més, la Molina fem 75 anys, per tant, estem molt contents, som els la pionera, dient-ho així, i per tant tenim unes perspectives molt bones de cara a aquest hivern, tanmateix amb la meteorologia, és a dir, com bé deies, podem obrir d'hora. A més, ens anuncien de cara a la setmana que ve molt de fred, per tant, podrem produir molta neu, i per tant, bueno, ja tindrem una puríssima que, en principi, creiem que serà molt bona, perquè les reserves hi són, tenim moltes reserves.
Teniu moltes reserves hoteleres, entenc. Escolti, la Molina és una de les estacions que formen part del grup Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Per tant, és una estació, podríem dir que és una estació pública. Quina és la situació, diguem-ne, econòmica, financera? Quina és la sostenibilitat que s'alvira del projecte?
Bé, doncs mira, concretament, pel cas de lo que és la Molina, en aquest aspecte, si busquéssim els 10 últims anys, no? Perquè ho busquem en decenis, nosaltres seríem sostenibles. És a dir, el compte d'explotació que acabem tinguent és bo. Llavors ve la banda de reposició, que això ja és una altra cosa. Vale? Però per contra, nosaltres el nivell de compte d'explotació en decenis o hasta en quinquenis acaben sent positius. El que passa és que estem a una banda del Pirineu, que val a dir-ho, i no s'ha d'enganyar, que hi ha anys que són molt bons, com l'any passat, no? Que vam tenir un resultat de l'activitat molt bo, en canvi l'anterior va ser bastant dolent, per tant va ser un resultat de l'activitat dolent. Per això anem a buscar equilibris per fases.
Miri, sobre això que m'estava dient li volia preguntar, perquè és clar, totes les previsions que parlen del canvi climàtic apunten a una pujada global de la temperatura, i per tant, jo no, vaja, evidentment no sóc ni físic ni sóc meteoròleg, però tot apunta a que cada vegada serà més complicat generar o mantenir la neu. Això des del punt de vista de la direcció d'una estació d'esquí, com es viu?
Bueno, la veritat que sí, el canvi climàtic hi és, i és obvi. A part, hem de començar a considerar nosaltres, en aquest aspecte tenim dues vessants. Una, la Molina, i més que totes, això sí, de les estacions d'Espanya, en aquest cas, es desestacionalitza, és a dir, donem activitat tot l'any. Per tant, el producte primari avui en dia encara és a l'hivern, però d'aquí uns quants anys, a lo millor, el producte primari és estiu i amb activitats diferents a la neu. Per tant, d'entrada, com a empresa, ja tens un altre vessant on anar a buscar unitats de negoci per poder-te fer sostenible. Per altra banda, el que és la neu, i pugen les temperatures, sí, i tant, però penseu que produir neu cada cop és més fàcil i més econòmic. Per tant, poden anar pujant les temperatures, però nosaltres seguim produint neu, i en produïm i cada cop més, i a més produïm més neu a menys cost, i amb menys temps. Per tant, això que es diu de No, és que les estacions d'esquí desapareixeran. No, no, ja us ho asseguro jo que no.
Home, potser el que canviarà és el model de negoci, no? Més enfocat cap a viure a la muntanya, més que no pas esquiar-hi, potser.
Exacte. Mira, doncs, nosaltres a Ferrocarrils, des de l'entrada de l'última presidència, dient-ho així, ja no ens constituïm ni ens diem mai una estació d'esquí, sinó que som estacions de muntanya. Per què? Perquè mirem de donar activitat al territori durant tot l'any. I així, pues, mira, podem donar i crear llocs de treball a les nostres comarques i a dalt a muntanya, que, com bé sabeu, no és fàcil, i això, doncs, bueno, ho hem de tenir clar, que haurem de diversificar el negoci, segur, seguríssim. I perdó que faig un incís en aquest tema, és a dir, jo recordo quan era petit, jo sempre he anat a la Costa Brava, i quan era petit els hotels de la Costa Brava obrien els 3 mesos d'estiu. Si us hi fixeu ara, obren tot l'any.
Sí,
per tant,
sí.
Tothom diversifica la seva activitat, i cada cop, i això és obvi, anem a buscar tots més negoci.
I això que avui aquest any estan celebrant vostès el 75è aniversari de la instal·lació del primer remuntador mecànic a tot l'estat espanyol.
Sí, exactament, això sí que, i val a dir-ho, a més els que som molineros, que ens en sentim orgullosos, estem molt contents i almenys poder-ho viure, perquè, bueno, el 28 de febrer de l'any 1943 hi va haver el primer telesquí a Espanya i al sud de França. Uh-huh. És a dir, és on realment, i anem a dir-ho així, les estacions d'esquí, que era el que parlàvem ara, van començar la seva activitat econòmica. Per què? Perquè a la Molina des del 1931 que va arribar el tren, a la Molina ja es va començar a esquiar, però en canvi no hi havia un remuntador, no es cobrava per esquiar. Ara es cobra, no? És quan va començar l'activitat econòmica.
Escolti, li desitgem que la temporada vagi bé, perquè, vaja, el que ens agrada esquiar, i patim, quan veiem aquestes notícies de com ha de pujar la temperatura i de com veiem que la temporada comença més tard o acaba més aviat, precisament això, per la calor, perquè no es pot mantenir la neu. Escolti, per nosaltres això ens suposa un problema. Volíem parlar amb vostè, que, òbviament, la Molina no forma part de, diguem-ne, del teixit del Baix Empordà, però sí que és una d'aquestes estacions de capçalera per tota la gent que som de la demarcació de Girona. Per tant, volíem parlar amb vostè sobre com es presenta aquesta temporada i, escolti, no trigarem a venir-lo a veure.
Això esperem. A més, penseu que el Baix Empordà, per lo que és nosaltres i que ho comprec concretament jo, és un lloc encantador i que, bueno, que n'estem enamorats, i us esperem a tots els del Baix Empordà. Jo
ara ja m'estava imaginant que em diria: us guardarem uns forfets perquè vingueu.
És broma,
no pateixi.
No, ja.
Senyor Toni Santmartí, director de La Molina, gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres i que passeu un bon hivern aquí al Baix Empordà.
Igualment, bon dia i sort. Passen 7 minuts de 8:45 del matí. I aquest bloc informatiu, com és habitual, el tanquem amb un dels comentaris que ens arriben de la mà de les veus dels nostres opinadors. I en aquesta ocasió arriba de la mà del descriptor begurenc Miquel Martín.
El novembre és, segurament, un dels mesos més oblidats i menys tinguts del calendari. Perdut entre les darreres bonances i la preparació del Nadal, sembla un parèntesi, una nosa que cal passar com més aviat millor. Sol entrar la fred i els dies, curtíssims, fan que molta gent s'arrauleixi a casa i faci menys vida social. La manca de claror provoca en algunes persones certa melanconia, certa lassitud i avorriment. Potser és que recordem la nostra part més animal, més instintiva, i com fan algunes bestioles, voldríem hivernar fins a la tornada del bon temps. Per mi el novembre, però, és un dels millors mesos de l'any. Un mes ple de subtileses cromàtiques, d'una llum reveladora i plena de matisos. Un mes per anar a buscar bolets i trepitjar el bosc de cap a cap. És un mes també per gaudir d'àpats i vins que escalfen el cos i l'ànima. I sobretot, és un mes per estar-se a la vora del foc i llegir poemes com aquest de Vinyoli, inclòs a Benderam. Novembre, fes-me de company i retrobem les velles castanyeres embufandats amb gabardina grisa, dient-nos coses de melanconia sense remei. Estic ple de muntanyes, de boscos negres, de silenci i mort. Fa un fred humit i la remor s'apaga sobre els grans tous flairosos de fullaca mullada que es podreix. Anem als afores amb l'apagallums del sagristà. Matem un per un els ciris del vespre. Entrem en la foscúria que germina.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Sempre ens agrada tot allò que tingui a veure amb la poesia. Ens agrada acabar parlant de poesia. I ens agrada posar-vos al dia de tot allò que passa a casa nostra, del més destacat, però també ens agrada obrir la mirada cap a fora per saber quines són les notícies més destacades que passen a la resta de Catalunya, Espanya i el món. I ho fem cada matí amb l'Alba Lejide.
Supermatí.
La Fiscalia suposa que el Tribunal Suprem assumeixi també la causa contra el govern, els Jordis i Trapero, perquè considera que cal evitar una macrocausa que resultaria inconvenient per l'agilització de la justícia. Alba Lejide.
L'informe sosté que traslladar aquestes actuacions al Suprem per acumular-les a la causa que l'alt tribunal ja té oberta contra els membres sobiranistes de la mesa implicaria crear una macrocausa que cal evitar perquè resultaria molt inconvenient per a l'agilització de la justícia i l'economia processal. Segons la Fiscalia, el Tribunal el Suprem ha de mantenir la seva competència exclusivament respecte a les persones aforades, és a dir, els membres de la mesa, i deixar per a l'Audiència Nacional la investigació contra els que ja no ostenten aquesta condició. Ho fa apel·lant a la jurisprudència del propi Tribunal Suprem, favorable a assumir la seva competència per investigar només els aforats.
I Puigdemont renuncia al sou d'expresident i reivindica el govern com a legítim. El president es donarà d'alta per cobrar el sou base com a parlamentari fins la pròxima legislatura.
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no accepta el seu cessament per mitjà de l'aplicació de l'article 155. De fet, aquest dimecres va renunciar al sou que li pertocaria com a expresident, segons informa El Nacional. Amb aquest gest, Puigdemont s'ha reivindicat com a president de Catalunya i ha respost a l'advertiment del ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, que li va dir que disposava de 10 dies per acatar el 155 i accedir a la retribució.
I Carles Puigdemont tampoc votarà les eleccions de desembre. Tampoc ho faran els consellers que es troben a Brussel·les, ja que cap ha anat al consolat espanyol per demanar el seu dret a vot.
Puigdemont i els consellers tenien de marge fins ahir a les 2 del migdia per inscriure's al Consolat Espanyol a Brussel·les en el registre d'electors espanyols residents temporalment a l'estranger. Si ho haguessin fet, però, s'haurien arriscat a una detenció immediata, ja que el consolat es considera territori espanyol.
I Mariano Rajoy, que promet respectar el resultat del 21 de desembre, però adverteix Esquerra Republicana que, si guanya, haurà de complir la llei.
Bien, yo no sé, señor Fian, qué quiere que le diga. Con absoluta franqueza, usted dice que las elecciones son ilegítimas, pero luego dice que se van a presentar a unas elecciones ilegítimas. Convendría que fuera usted capaz de explicar esto. En cualquier caso, si no lo hace, puedo asegurarle que tampoco pasa nada, ¿no? Yo lo que quiero decirle, señor Rufián, es que si ustedes ganan las elecciones, solo tienen que hacer una cosa: gobernar. Respetar la legislación en vigor, respetar los derechos de las minorías, en el supuesto de que ustedes ganan, y no perjudicar la economía de los ciudadanos de Cataluña.
Rajoy ha fet aquestes manifestacions en resposta a les preguntes del portaveu adjunt d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, i del portaveu del PNB, Aitor Esteban. Rufián ha afirmat que aquestes són unes eleccions il·legítimes perquè el president de la Generalitat és l'únic que les pot convocar.
I Jordi Sánchez demana empara al Tribunal Constitucional per vulneració de drets humans. El número 2 de la llista de Junts per Catalunya reclama al Tribunal que deixi en suspens l'ordre de presó per poder participar en la campanya del 21 de desembre.
En el seu escrit, la defensa considera que es tracta d'un primer pas necessari per poder acudir al Tribunal Europeu de Drets Humans en cas que l'empara no prosperi. La defensa de Sánchez també ha reclamat al Tribunal Constitucional que, fins que no es resolgui el recurs, deixi en suspens l'ordre de presó per poder participar en la campanya electoral en condicions d'igualtat amb els altres candidats.
I acabem. Ratko Mladic, condemnat a cadena perpètua per genocidi i crims contra la humanitat. El Tribunal Penal per l'Antiga Iugoslàvia acaba el mandat amb la sentència al general serbo bosnià.
Conegut com el carnisser de Bòsnia, Mladic va ser condemnat ahir a cadena perpètua com a màxim responsable del genocidi de Srebrenica, a més d'altres crims contra la humanitat durant la Guerra dels Balcans. El tribunal veu provat que, al capdavant de l'exèrcit serbo-bòsnia, Mladic va ordenar l'assassinat de 8.000 homes i adolescents a la localitat de Srebrenica el 1995, la pitjor massacre comesa a Europa després de la Segona Guerra Mundial. En total, el tribunal troba Mladic culpable de 10 càrrecs que inclouen també exterminació, persecució, assassinat, deportació i atacs il·lícits a la població civil, comesos contra bosnians musulmans i croats. La sentència posa fi a 6 anys de judici al general Mladic, que va ser capturat a Sèrbia l'any 2011, després de passar més de 16 anys fugitiu, i tanca també les portes del Tribunal Penal de l'Antiga Iugoslàvia, constituït l'any 1993.
Gràcies, Alba Lejide. 2 minuts i 3 quarts de 9 del matí. Ignasi, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, i tu, com estàs?
Molt bé, molt bé, aquí amb ganes ja d'explicar-te coses.
Doncs escolta, si tens ganes d'explicar-me coses, ja li pots fotre.
Sí?
Sí, home, i tant.
Va, comencem amb què? Amb la primera estrena de la setmana?
Anem amb la primera estrena. Bé, perdó, un moment, deixa'm que t'expliqui, perquè jo no sé si n'estàs al cas, que la primera estrena de la setmana la tenim nosaltres avui amb un programa que estrenem a les 8 del vespre, que es diu Govern i Oposició, i que emetrem per la ràdio i en format audiovisual per Facebook, Twitter i Periscope. Ai, i YouTube, ara.
Luxe.
Ja està, i en format estàs.
Molt bé, molt bé. Jo estic, ara mateix estic en format àudio només.
Sí, ara tu estàs...
Per sort, eh? Sí,
anava a dir per sort, perquè aquesta hora del matí, jo també, i alguna vegada hem dit, escolta, per què no fem el Supermatí en Facebook Live? Dic, sí, hombre, aviam, amb les cares que fem. Bueno, va, escolta...
A les 8 del vespre sí, però aquestes hores no.
Exacte, anem al cinema, va.
Va, comencem. Arriba allò el Nadal, s'acosta, el típic que passa en aquesta època, comencen a arribar produccions d'aquestes familiars, de dibuixos animats, etc. I ara això serà un no parar d'aquí fins a Nadal i...
Ja,
i
sí, exacte.
Bé, comencem amb Paddington 2, que és la segona part de les aventures d'aquest osset, que és uns llibres infantils de dibuixos sobre un osset peruà, que va viure a Londres. Uh-huh. Vam fer una primera pel·lícula que estava molt bé. Aquí sortia la Nicole Kidman, que feia dolenta, i ara tenim la segona entrega. En aquest cas, ja l'os peruà ja està assentat a Londres i interactua amb aquestes coses britàniques, i aquí doncs, viurà noves aventures. La mar d'entretingudes, la pel·lícula també ha tingut molt bona crítica, igual que la primera, i dels coses destacades que hi podem trobar en aquestes, que hi ha el Hugh Grant, que una mica que ja tocava, no? D'aquelles pel·lícules britàniques que tots els actors britànics importants acabaran passant per aquí.
Hugh Grant, és cosa, no et fa la sensació que és un senyor que ja mai més ha canviat de registre?
Ho ha intentat, però és que no se n'ha pogut sortir.
És que... Becarios no,
Clar, és que són d'aquells actors que estan fets per fer comèdia, aleshores...
Sí, però jo què sé, mira Jim Carrey, per exemple, que també un podria dir, no? Jim Carrey està fet per fer comèdia i per fer el ruc a la pantalla. I quan s'ha posat a fer drames, doncs no li ha anat malament.
Sí, però busca'l ara, no?
Bueno, ja, sí, ara perquè està pirat, però sí, home, clar.
Sí, però fixa't, fins i tot dintre del drama, entre cometes, va fer papers que com a còmic li funcionaven bé, tant sí, com el show de Truman, com d'aquella mà on damunt, no? Vull dir que eren registres que també li anava bé haver passat per la comèdia, no?
Ja.
No és un paper dramàtic 100%.
Ja. Bueno, és igual, estàvem amb Hugh Grant, sí.
Sí, vinga, doncs va, anem per una altra.
Vinga.
Una nova adaptació d'Agatha Christie, Assassinat en l'Orient Express. Mm-hmm. Si esteu cansats de que 8 TV de tant en tant cada dos mesos passin aquell Hércules Poirot, aquella pel·lícula dels anys 70. Bé, doncs ara podran passar una cosa molt més moderna, que en aquest cas és aquesta pel·lícula que ha dirigit i protagonitza el Kenneth Branagh, que fa la Poirot, i és una reinvenció potser una mica remake de la pel·lícula clàssica del Sidney Lumet del 74, que la va fer l'Albert Finney, uh-huh. I en aquest cas hi tenim un repartiment de luxe, Penélope Cruz, William Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Josh Gad, Michelle Pfeiffer i Daisy Ridley. Actors importants, i la pel·lícula més o menys ja és el mateix de sempre, no? Apareix algú mort en el tren, hi ha una allau, ningú pot escapar, i la gata Christie intentant en aquest cas el Poirot intentant descobrir qui ha estat l'assassí.
Escolta, la recomanem o què? O no?
Doncs no sé què dir-te, el repartiment dirien que sí, però les crítiques no l'han deixat molt bé.
Vaja. Però, jo que pensava, mira, per veure un remake d'aquests així portat a l'actualitat, a veure què tal.
Ha tingut una mica d'ensopegada crítica, però vaja, aquesta setmana tampoc hi ha res més destacable. Vull dir que podríem dir que, mira, si la gent no ha de portar la mainada, per tant, a veure Paddington, doncs que ho provi amb aquesta, que pot ser que li agradi.
Ja. Vale, doncs, escolta, recordem el títol d'Àcil, l'Assassinat en l'Orient Express, era,
sí,
aquesta?
Sí, sí,
molt
sí.
Bé.
Sí, correcte.
Vinga, anem per una tercera.
Anem per una tercera. Doncs aquesta és una vuitena pel·lícula. En aquest cas estem parlant de la saga Saw.
Oh, sí.
Sí, sí, sí. Que aquí li han posat Saw 8, però els Estats Units han volgut ser una mica més allò, saps? Que no és una titan, que és una vuitena part. Yeah. I he posat Jigsaw, perquè potser la marca ja havia quedat bastant cremada. Aquí no, aquí sembla que la marca encara no està cremada i apostem de posar-hi un 8 al darrere. En tot cas, l'equip creatiu és nou, és a dir, Lionsgate ha tornat a agafar aquesta franquícia 7 anys després. És una franquícia que jo crec que més enllà de la primera pel·lícula, que sí que era bona, la resta són infumables.
Bueno, jo no n'he vist cap, però vull dir que no puc opinar. A mi les pel·lis aquestes de por i de crits i de sustos no m'agraden.
Bueno, és que aquesta ja va com inaugurar aquest gènere del torture porn, no?
Sí.
Vindria a ser fer una mica pornografia d'escenes de tortura i de gore exagerat, no?
Sí.
El que passa que la primera sí que tenia una trama policial, tenia un guió, tenia un director com el Cinquan al darrere, i a partir d'aquí l'altre va ser,
és com les pel·lis porno, no? Que passen 10 segons i ja està amb la cosa a dins, i aquí passen res, sí. I ja té el ganivet al coll.
Ah, exacte, més o menys.
Jo crec que em vaig quedar d'aquest gènere, crec que em vaig quedar amb Holocausto Caníbal, que a més jo era molt petit, i jo crec, i ja està, i vaig dir, mira, fins aquí.
Sí, és un gènere que, com no hi hagi alguna cosa més al darrere, tampoc no... Vaja, que ja saps el que te trobaràs, no? Que té els seus seguidors, això sí, perquè aquesta pel·lícula hem de dir que ha estat un èxit, eh?
Ja.
És a dir, només ha recaptat 88 milions a tot el món, però és que, a veure, només m'ha costat 10, per tant...
Home, sí, és un èxit.
Sí, tinguem en compte això, i a més han volgut estalviar calés perquè ha costat la meitat del que va costar l'última pel·lícula, ja amb aquesta intenció, no? Que sabien que la cifra recaptat tampoc seria molt alta, per tant es tractava de fer un producte barat i que en 4 euros que fes ja fos molt rentable.
Clar. Ignasi, així de manera molt esquemàtica, en tenim temps per un altre, si vols, però molt ràpid.
Doncs mira, molt ràpid, recomanarem Tierra Firme, que és la pel·lícula del Carlos Márquez Marcet, que és el director de 10.000 quilòmetres, que ha tornat a repetir amb la Natàlia Tena i el David Verdaguer aquesta, una nova pel·lícula, que en aquest cas ens parla d'una parella de lesbianes que pacten tenir un fill amb un amic, no? Aleshores ell s'ha de desentendre d'aquest fill, etc. Una mica intenta també explorar el tema de les relacions de la mateixa manera que ho feia a 10.000 quilòmetres.
Doncs moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
Vinga, fins la setmana que ve, Miquel.
Adéu, Ignasi, una abraçada.
Adéu.
D'aquí 9 minuts seran les 9 del matí. Aquesta és la música amb la que comencem el repàs a les activitats culturals de casa nostra. Per exemple, a Palafrugell, a partir de les 8 del vespre, hi ha un concert de la Zoe Boykbinder. Exacte, que és aquesta que està sonant de fons, Marc Clapés.
La cantant va néixer al Canadà, tot i que va créixer als Estats Units. Té una veu fràgil i es caracteritza pel seu pop màgic, encantador, i també per una sonoritat d'arrel folk. Emociona i actualment es troba de gira pel nostre país, on ofereix una selecció dels seus últims èxits. La podrem escoltar a la Mediterrània Espai Fòrum.
Deixem que soni una mica, dèiem, Zoe Boykbinder, aquest vespre a la Mediterrània de Palafrugell a les 8 del vespre. I tenim més històries per explicar-vos, perquè avui comença també la 62a edició de la Fira de Sant Andreu de Torroella de Montgrí.
A 8:15 del vespre, al Museu de la Mediterrània, podrem assistir a la inauguració de l'ExpoFil, que es podrà visitar fins al 26 de novembre. A 9:15, a la Casa Pastors, xerrada, el nou decret de fertilització i acompanyament agronòmic de l'explotació, a càrrec d'Andreu Ferrer i tècnics d'Agroxarxa.
I acabem amb un taller de psicologia a Palafrugell, en aquest cas també.
I a les 6 de la tarda, psicologia en positiu a càrrec de Pau López, psicòleg i coach. Recordem que les places són limitades i que calia inscripció prèvia a la biblioteca.
I entrem en el capítol d'explicar-vos les coses que passaven tal dia com avui, i ho fem amb aquesta banda sonora. potser alguns de vosaltres la recordareu d'haver-la vist a TV3, que l'havia emès, però la versió original es va començar a emetre tal dia com avui a la BBC. Estem parlant, com no, de la sèrie Doctor Who.
L'any 1963 es va començar a emetre per la BBC, de la qual ja s'han emès més de 800 capítols fins aquest any. El programa segueix les aventures d'un viatger del temps alienígena conegut com el Doctor, que viatja en una nau espacial i temporal, la TARDIS, que per fora sembla una cabina de policia. Amb els seus companys explora el temps i l'espai resolent problemes i arreglant injustícies. Forma part de la cultura popular britànica i apareix al llibre Guinness dels rècords com la sèrie de ciència-ficció que porta més temps en antena a tot el món.
I de fet, just a l'entrada de la Broadcasting House de la BBC, allò, l'edifici principal de la BBC a Londres, hi ha una gran imatge del Doctor Who a moda d'homenatge. La van poder veure en una visita que van fer alguns dels membres de l'equip de Ràdio Capital, en David, en Dani, en Martí, en Marc... No, Marc no hi era, però vaja. Doctor Who, que es començava a emetre tal dia com avui a la BBC i també tal dia com avui passava... que se censurava el videoclip de Madonna, Justify My Love.
El senzill estava escrit per Lenny Kravitz i el vídeo en qüestió dirigit per Jean-Baptiste Bondino. I tot i la gran polèmica que va suscitar, va arribar al número 1 als Estats Units aquell 1990. En el vídeo, Madonna estava a un hotel on quasi tothom anava despullat i on succeïen moltes escenes d'alt contingut eròtic, massa per alguns, que es van queixar i el vídeo va ser retirat al seu moment.
Justify My Love de Madonna, censurat un 23 de novembre, el mateix dia en què va néixer la Miley Cyrus.
Destiny Hope Cyrus, més coneguda com a Miley, va néixer l'any 1992 a Franklin i és coneguda per ser la filla de Billy Ray Cyrus i també per la seva participació a la sèrie de Disney Channel Hannah Montana. La cantant ha participat en algunes pel·lícules com Big Fish o High School Musical 2. Ha editat 6 discs en solitari, el de Ray Young Now, aquest mateix any. Tot i això, la fama més destacada li va arribar amb Wrecking Ball, amb un videoclip parodiat fins a la sacietat. I never came to the beach, I stood by the ocean. I never sat by the shore, under the sun with my feet in the sand, but you brought me here. I'm happy that you did, 'cause now I'm as free as birds catching the wind. I always thought I would sink, so I never swam. I never went boating, don't get how they are floating. And sometimes I get so scared of what I can't understand. But yeah,
ben joveneta que és la Miley Cyrus, que naixia un 23 de novembre. En el que us hem explicat moltes de les notícies que passen a casa nostra per posar-vos al dia de l'actualitat del Baix Empordà i que repassem amb Antoni Selles i amb la Sílvia Pedret.
A Ràdio Capital estrenem aquest vespre govern i oposició, un cara a cara entre els alcaldes i els diferents caps de l'oposició dels municipis del Baix Empordà. El primer programa el protagonitzen els palafrugellencs Josep Piferrer i Juli Fernández. Govern i oposició es podrà seguir en antena per Facebook Live, YouTube i Periscope.
El Casamar de Llafranc i el Botic de Corçà mantenen l'estrella Michelin. Les comarques de Girona sumen 19 estrelles. La novetat és l'estrella que rep el restaurant del Castell de Peralada, que porten Xavier Sagristà i Toni Jerez.
Els comitès de defensa de la República, el CDR, contraprogramen les jornades econòmiques de S'Agaró. Aquest cap de setmana hi serà la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría. Els CDR s'organitzen per fer-hi mobilitzacions i una jornada alternativa.
Una sentència del jutjat contenciós administratiu de Girona obliga a penjar la bandera espanyola al balcó de l'Ajuntament de Palamós. La delegació del govern espanyol a Catalunya havia portat el cas al contenciós administratiu. L'alcalde, Lluís Puig, anuncia que recorreran la decisió judicial.
L'Estartit disposarà la primavera que ve d'una central de biomassa que donarà servei d'aigua calenta i calefacció a l'escola Portitxol, a l'edifici polivalent i a la llar d'infants. Les obres començaran en un màxim de 15 dies. Costarà uns 217.000 euros.
L'Hospital de Palamós remodelarà la planta baixa i l'àrea quirúrgica. El projecte afecta més de 3.000 metres quadrats, però l'hospital garanteix que no s'interromprà cap dels serveis. Les obres es faran per fases i s'allargaran uns 2 anys.
El Josep Pla més directe i crític, així el descriu a Ràdio Capital Francesc Montero, investigador de l'Institut de Llengua i Cultura Catalana de la Universitat de Girona, que ha editat els textos inèdits del volum Fer-se totes les il·lusions possibles i altres notes disperses.
I també, per acabar, l'apunt per la previsió del temps, Martí.
Avui ens aixequem amb algun núvol de bon matí, però de poca importància. En general, tindrem un dia amb cel serè i assolellat i temperatures entre els 3 i els 19 graus. El divendres sí que tindrem més nuvolositat i això és una primera senyal del canvi de temps que ens espera a partir de dissabte, on baixaran les temperatures i esperem algun ruixat.
Escolteu, ja sé que us hem donat la tabarra i que us estem donant la tabarra amb l'estrena d'aquest programa Govern i Oposició, però a nosaltres ens fa molta il·lusió posar en marxa un nou projecte radiofònic i audiovisual, en aquest cas, i ens farà molta il·lusió que ens feu confiança i que dediqueu una hora de les vostres vides a seguir-lo, ja sigui en directe o sempre que vulgueu a través del nostre web. Ens agradarà poder-lo seguir amb tots vosaltres i ens agradarà que demà puguem, entre cometes, comentar com ha anat el tema. Que vagi molt bé.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.